Bon dia a tots i a totes. En una entrevista més, i avui, com és el Dia de la Dona, tenim el gust de tindre nosaltres aquí als nostres estudis a Imma Ferrer, una psicòloga d'aquí, de Vinaròs. Bon dia, Imma.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bueno, bé.
Bueno, avui venim a parlar de temes molt importants aquí a la cadena SER, i primer donar-te les gràcies, no, per poder estar el dia d'avui aquí amb nosaltres, i sobretot gràcies per la labor que fas de portar-nos aquí a la ràdio un tema tan important com és pues parlar del tema que venim a reivindicar avui, no? El tema de la dona. Pues parlamos un poquet, perquè hem vist que l'altre dia vas fer una xerrada un poquet pues parlant, no, de les dones i de l'autoestima. Parlamos un poquet així per damunt, què vas parlar?
Bueno, el motiu de la xerrada va ser centrar-nos una miqueta en la vulnerabilitat que tenen les dones a patir problemes de salut mental. A veure, l'autoestima realment és un valor que no té, un concepte que no té gènere, no? L'autoestima tan bona o alta o baixa afecta, o és un valor, o és un concepte que tenen tant homes com dones. Però evidentment, ho dic evidentment perquè les estadístiques així ho reflexen, les dones són vulnerables a patir una sèrie de trastorns, no? Sobretot si mirem les estadístiques, veiem que en els problemes de salut mental les dones pateixen el doble més que els homes, no? I sobretot en trastorns d'ansietat i de depressió. Això em va fer pensar, no? Bueno, a mi hi ha moltíssima més gent, però bueno, a l'hora d'enfocar i fer divulgació, pues bueno, vaig pensar que era interessant posar en relleu la importància de cuidar l'autoestima, perquè està en el transfors de molts problemes, de tots aquests problemes de salut mental, no? Què passa? Que el paper de la dona en la nostra societat és el que és. Malgrat que mos pensem que hem assolit grans fites, grans coses, que va, som ciutadanes de segona categoria. I per aquestes circumstàncies, pues, ens veiem afectades, la nostra salut es veu afectada. Es veu afectada, pues, això, perquè juguem un paper de... tenim que arribar a tot, no? No estem considerades, o sigui, tu, molt bé, la dona ha accedit al món laboral, no? Però accedeixes al món laboral, però no amb les mateixes circumstàncies que els homes, no? Te demanen que, t'exigeixen que tens que complir les mateixes jornades laborals, però després resulta que tu també tens que ser la cuidadora de la llar, la cuidadora dels fills, la cuidadora dels avis, i aleshores la teva jornada laboral es multiplica. Això ningú ho reconeix, i no hi haurà cap estat que li doni valor a aquestes hores de treball que s'estan dins de la casa. No hi ha empresa que les pugui pagar, per això no interessa que les dones que no treballen fora de casa tinguin un contracte i un sou. Aleshores, bueno, pues així ens estem, no? Què passa? Que moltes vegades les dones sacrifiquem les nostres ambicions, les nostres il·lusions per a realització professional o per a qualsevol tipus de realització, perquè tenim unes pressions socials. Ens han educat això, a ser la cuidadora, la mantenedora, i si no ho fas, a sobre, ets dolenta. A sobre eres mala filla, eres mala mare, eres mala treballadora, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir-te, ara així ho estic simplificant molt, no? Però tot això a la llarga té això, passa factura a la persona.
Parlem un poquet d'autoestima, no? Perquè abans comentaves que la dona tenia unes altres característiques enfront a l'home de com sofria els problemes. Uh-huh. I sobretot estem veient pues, cara en estos anys que se sofreix molt de depressió, no? Sí. Parlem un poquet d'això.
Vale. A veure, si tu ets una persona en la que no t'han donat peu a valorar les teues necessitats, o sigui, a dir-te, no, jo no vull fer això, no, jo necessito ara anar-me'n a prendre un cafè, no, jo no puc ara estar aquí, no mos han donat peu en aquestes coses, en aquestes reivindicacions, en aquestes necessitats, no? Què passa? Nosaltres les dones tenim la tendència a prioritzar la necessitat, per exemple, en una taula, no? L'última que se serveix eres tu. Tot el món té el dinaret ben calentet, ben preparat, però tu ets l'última. No sé, per què? Perquè sí. ja està, no? Per educació. Per regla general és per educació. Això en la xerrada també ho hem parlat, no?
Bueno, i què és educació, no?
És que l'autoestima se va formant des de que naixem. I és la informació que ens transmeten els referents adults des de que som xicotets, no? Quan un crio naix, els seus referents solen ser pare i mare, i si no, els educadors. Vull dir-te que no vol dir que una persona en una autoestima equilibrada no pugui estar educada per educadors i en uns centres d'acollida o el que sigui, no? Però bueno, hi ha que fer un treball més extra, però es pot. Però sempre, a veure, com a pares, tenim una gran responsabilitat a l'hora de lo que transmitim als nostres fills, no? I aleshores passa això, depèn de si tu, bueno, doncs hi ha persones que naixen en unes circumstàncies familiars equits, amb pares molt narcisistes, que només veuen el món segons el seu punt de vista, amb pares negligents, que passen dels fills, absolutament, no? Aleshores, bueno, doncs això va integrant en el xiquet o en la xiqueta unes valoracions, dius, bueno, jo no li importo a mon pare, no? Jo només, mon pare només me veurà si faig una sèrie de trastades, i aleshores tenim el xiquet rebel, no? O el xiquet que no té límits, o al revés, o també passa de que només els pares mos diem, ai, que bon xiquet, ai, que bon xiquet, el xiquet ha de prendre que només rep el reconeixement del pare si és bon xiquet, encara que la seva personalitat i la seva forma de ser sigui més viva, més activa, i tot això, bueno, és igual, al llarg de això en la primera infància, però després en l'adolescència entren ja els amics, no? Les opinions dels amics, les opinions dels professors, de més gent, no? I tot això va formar-nos, bueno, com una nosaltres ens valorem, com nosaltres ens veiem després en l'edat adulta, però que hi ha esperança, eh? L'autoestima o la baixa autoestima no es canvia, es modifica, i anem aprenent sobre la marxa i modificant-la i canviant-la segons si tenim necessitat d'autoconeixement i de tirar endavant, vull dir-te.
Parlant un poquet de les noves generacions, no? Han vist que bueno, com bé dies, es parla de canvi, no? Es parla d'un aparent canvi de la generació més antiga a la generació nova, però jo este canvi no el veig tant, no? Perquè al final, com bé dies, no, per dir algun jove, no, jo ajudo a casa, no? Però què és ajudar a casa? Perquè la faena de tant un, crec jo, no? La faena d'un home, tant d'una dona, és al final, pues, compaginar-se entre els dos i fer tots la mateixa funció.
És que és,
no?
A mi això de l'ajuda a casa és algo que me toca l'ànima, no? Dius, com que ajuda?
Sí,
dic,
sí.
A veure, dic que pel mero fet de que has nascut home aquí, o que la parella, o que la germana, o que la mare ha nascut dona, posa aquí un lletrero al front que digui, tinc que ser la criada, la cuinera, la no sé què, no? Si cada un se responsabilitza de lo que embruta, de lo que guisa, de lo que fa, no sé, ja està, no? No fa falta que ningú ajude, cada un se té que responsabilitzar, si cada un agrana el seu trosset de pati, no hi ha ningú que se sobrecarrega, no?
Exacte. Sí, o un fa una cosa i l'altre fa una altra.
Correcte, és negociar, és arribar a negociar, no? Sobretot en les tasques de la llar i totes aquestes coses que són una mica, bueno, pues, pa gustos los colores, no?
Que no agraden fer a ningú.
Perquè aquí no se me veu la cara, no? Però, bueno, a mi no és que m'entusiasmen massa, me considero molt mala ama de casa, que se deia antes. Però també partixo de que no sé per què a mi, per mero fet de ser dona, se me tingui que adjudicar aquesta tasca quan jo no l'he triat, entre cometes, no? He triat algunes, però unes altres no, no? I és algo que vull que transmetre i que vull ajudar a reivindicar, no? Sobretot a reivindicar la necessitat de cadascú. Si un té la necessitat de dius, mira, jo tinc que netejar la meva casa perquè si no sóc feliç o me compensa, endavant.
Sí. O no
endavant.
Estic bé mentalment si ho veig brut.
Endavant. Però si per a tu allò suposa una sobrecàrrega, si per allò a tu allò no te produeix satisfacció, sigui el que sigui, estem parlant de feina de la casa o del que sigui, si allò a tu no te produeix benestar i no te produeix satisfacció, aleshores tingues el coratge de dir prou, no, primer sóc jo i després els demés. Però tenim una concepció de que si fem això som egoistes i entonces connectem amb la culpa. I allà és on estem treballant, jo per lo menos estem treballant en aquest sentit de que, perdona, això és un condicionament social i primer tens que estar tu bé i quan estàs tu bé, aleshores tu ets útil per als demés. Ets útil laboralment, ets més productiva, eres més carinyosa en la gent de casa, eres millor, te sentes feliç. Per què? Perquè per la general, i com antes tu comentaves lo de la depressió, quan totes les teues necessitats, els teus gustos, les teues coses, el que tu en aquell moment necessites fer, dius, jolín, jo ara necessito estar més tirada al sofà mirant una peli, no fent posant la rentadora o jo què sé el què, o aguantant el telèfon o el rotllo, entre cometes, i perdoneu-me, que jo seré de la mare, la veïna o el que sigui, no? Tindre el coratge de dir, mira, ara no és el moment, ja te trucaré en un altre moment i que me trobaré més a gust, però ara estic cansada. Però la majoria de les dones, la majoria, perdoneu-me, un gran percentatge, no ho fan i aleshores se senten ningunejades, se senten invisibles i això passa a les conseqüències que passa. Depressions, perquè ningú mos escolta, perquè ningú mos veu, però és que la primera que te tens que escoltar, la primera que te tens que valorar eres tu. I ahí està el motiu de la xerrada, no? De, ei, la teva autoestima és tal com tu te valores, i si tu no te dones a valer, no vindrà ningú i te dirà, mira, no te preocupes, no, avui no fa falta que facis el dinar, que ja el faré jo, o almenys sí, si tens un home enrotllat o una parella que d'allò, però...
Que n'hi ha, també n'hi ha que dir.
Que n'hi ha, per favor, no me ve... És que ara aquí pareix que sigui molt radical, jo, no. El que jo vull és posar en valor de com mos tenim que cuidar, i llevar-nos aquests complexos de culpa i d'egoisme, això són qüestions socials mal enteses i mal interpretades, no?
Sí, però bueno. Al final és el que tu dius, no? S'arriba a una negociació de dir, pues tu fas una cosa, jo faig una altra, i ja està, no hi ha problema. Uh-huh. Però no tindre aquesta sobrecàrrega, no? És que ho tinc que fer tot perquè ma mare o mon pare o la meva casa se feia així i ara jo també ho tinc que fer així. Uh-huh. No és així.
No, i a més és que ja t'he dit que les dones arrastrem a nivell d'imatge, la imatge corporal. Les dones tenim que envellir, jo que ja tinc una edat, no? Tens que fer-te gran i tens que mantindre't estupenda. No se te perdona l'edat, no? Tens que tindre un cos normatiu, no? Dius, escolteu, vos sorprendríeu la gent, les dones, claro, ara estic centrada en les dones, no? Que el seu cos és algo que les martiritza, que els preocupa molt, i és tot per una punyetera, perdoneu-me el taco, una punyetera qüestió social. Una dona no és només un cos, una dona és un ésser humà que amb intel·ligència, amb sentiments, amb voluntat, amb mil valors que malauradament ens han amagat, ens han culturalment, educacionalment, etcètera, se'ns ha ensenyat a que nosaltres no som prioritàries.
Parlant també, ja que avui és el dia pues, internacional de la dona, i sobretot no parlant des del teu punt de vista com a psicòloga, creus que al llarg d'aquests anys que pues, les generacions se van renovant, no? I estem veient un canvi i estem intentant fer un canvi, creus que arribarem a aquest punt que tots siguem iguals?
Ojalà. Jo sempre dic que quan s'arriben aquests dies, el dia del 8M o el dia de l'orgull o totes aquestes coses, jo dic ojalà algun dia no s'arribi a celebrar res. Aquell dia, sí. ojalà. I jo he tingut molts dubtes. A vegades pensava, me ve al cap, no?, sobre lo de la paritat en política, no? De dius, ostres, jo vull polítics, me dona igual si són homes o dones, però exacte, jo vull gent que me treballi bé. I jo vaig tindre molts de dubtes i com a dona de dir, per què m'han de facilitar el... Però ara ho veig claríssim, n'hi ha que facilitar l'accés a les dones als llocs de poder per a que canvien les coses, perquè si no, no canviaran. Perquè mentre a tu t'està bé, no ho canviaràs. I el que si el que mana és un home, que la situació que ja li està bé, perfecte. Entonces necessitem que hi hagi dones als llocs de poder. El que passa és que ho tenim cru, ho tenim complicat.
Bé, ja que, com has dit, avui és el dia de la dona, també m'agradaria que ens pogueres, per finalitzar l'entrevista, deixar, sobretot com a psicòloga, en un missatge a tota la gent que s'està escoltant, tant dones com homes, i crec que també prendre consciència, no? De consciència, perdó, de que tenim que fer un canvi a la societat i canviar les antigues formes de fer les coses.
Correcte. Correcte, i tant, hi ha encara molt de camí. S'han aconseguit coses, però jo penso que són insuficients. La conciliació familiar-laboral és de risa. És de risa. No sé, sí que vale, s'ha aconseguit, bueno, pues que els homes també tinguin baixa per maternitat, etc, etc, etc. Però no se facilita que en un lloc de treball, per exemple, un se pugui emportar el seu fill i hi havia una guarderia, per exemple, perquè això només passa a les grans empreses. I així i tot, jo tinc coneixements que ni així, perquè les assegurances no volen fer, no volen fer una assegurança en un lloc de treball on hi ha una guarderia, no? Això m'ha vingut ara al cap un exemple que conec, no? Aleshores dius, bueno, en 6 mesos, en poquets mesos tu has de deixar el teu fill en mans de terceres persones si tu vols seguir treballant, no? I aportar una economia a la casa com qualsevol ésser humà, ni home ni dona, vull dir-te. Però, claro, ostres, que difícil, no? Ens ho estan posant, sí.
I a part que també se planteja que si se li acaba la baixa per maternitat a una persona i a l'altra, qui se queda el xiquet?
Correcte, és que està ahí, és una criatura molt menuda i tens que anar a buscar recursos externs, sobrecarregar els iaios,
qui
tingui sort dels iaios, i si no, rascar-te la butxaca en cuidadores, en guarderies que puguen aguantar un bebè en condicions o el que sigui.
O que al final una de les dues persones de la parella
deixa de treballar o redueix la seva jornada, amb la qual cosa també se minva el sou i estem pues, així. Què passa? Que dius, ostres, no se tenen fills al nostre país. Collins, és que invertiu en calomí millor les polítiques de conciliació laboral familiar siguin una mica més realistes.
O inclús, també, jo conec molta gent, no?, fora d'Espanya, que inclús es deixen portar al seu fill o a la seva filla dins del treball, poder tindre un temps de donar-li pit o
correcte,
donar-li
això és lo que me
i no
referia.
Tenen cap problema.
Això és el que me referia, ja te dic, jo coneixia aquesta història d'esta multinacional, però que al final van tancar la guarderia dins del lloc de treball perquè per aquestes qüestions que te deia jo d'assegurances, però és igual, hi ha un espai per a que tu te pugues emportar el teu fill o, bueno, o una baixa labor per maternitat més llarga hasta que el crio sigui una mica, però jo ja no ho veig que sigui com a Alemanya, que diuen que estan hasta els 3 anys, no? Els crios amb els pares.
Clar, clar.
Aquí no crec que l'economia mos ho permetisca, però, jolín, seria l'ideal, no?
No, i a part que té que hi haure una solució de poder treballar i poder estar amb els teus fills o amb les teves filles i poder compaginar tot absolutament.
És que després, saps el que passa? Lamentem coses. I ara estem lamentant adolescents i joventut que els hi passa el que els hi passa. A veure, lo ideal seria poder-te criar tu al teu fill, ¿vale?
Exacte.
Per què? Perquè si no, el que estem dient és reincorpores al món laboral i el teu fill va com una pilota. Per molt que estigui amb els avis, per molt que estigui amb les canguros, per lo que sigui, però va una miqueta, pues bueno, que tens que tindre una gran estructura familiar i una molt bona estabilitat per a que les coses rullen. I així i tot, mos passa a tots i mos ha passat, que tu li dius que les teues normes a casa són que el xiquet no menja dolços i quan estan els avis, pues els avis li donen els dolços. I entonces el crio ha de pren... A veure, ara ho estic exagerant una mica, no?
No, sí, però és
però
real.
És una mica això. El crio, tu estàs moltes hores en una jornada laboral i aquell crio és menut i no passa res, però quan ja arriba a ser a un infant ja o preadolescent, el està, ara vaig al repàs de no sé què, ara vaig al no sé què, ara vaig a casa dels abuelos, ara vaig aquí... per parelles separades, que ara custòdia compartida, ara vaig a casa del pare, ara vaig a casa de la mare. Vos sorprendríeu els crios com estan de desorientats.
I que al final és una pilota, no? Perquè també esta manera de veure la vida, a lo millor aquest crio no la pot veure, no? De dir, pues vaig a ser una bona persona, vaig a negociar quan tinga una futura parella de fer les coses. El faltant del pare i la mare també és important, no?
Correcte.
Perquè això,
els referents no estan.
No estan i és un problema també a la societat.
I aquest crio se cria en certa soledat. Vale? I campa com pot, te surt bé el xiquet i de conya, Però si te surt malament, entonces lamentem. Ostres, és que no acata normes, no fa cas, no sé què.
Ostres, perquè té depressió, ostres, perquè té este problema.
Mm-hmm.
És important veure això.
Aleshores, vull dir-te, mirem els resultats però no mirem el trasfons i no fem una mica de prevenció. Però la prevenció, claro, nosaltres som una... La societat és... És moltíssima gent, no? I els que manen són els que manen. I vull dir-te que una persona per si sola no pots tu lluitar contra gegants. Per això dic que té que ser una conscienciació molt general, molt àmplia.
Pues ja acabant, i també hem parlat de problemàtiques, no? De molts de problemes que tenim, però m'agradaria acabar esta entrevista o este programa del dia d'avui en esperança, no? Perquè jo crec particularment que podem canviar les coses i està en un canviar-les, no? És tota la societat, però està en un dir anem a canviar les coses, no? I m'agradaria acabar així el programa, que puguem acabar bé i que hi ha una solució per això.
És clar que sí. Per això fem el que fem i per això estem els que estem aquí i fem i el motiu d'aquesta xerrada que vam pensar era això, fer divulgació. Ja està.
Pues Inma, de veritat, moltes gràcies per vindre i t'invitaré més dies perquè m'ha agradat molt parlar amb tu.
Ah, pues un plaer.
I podem parlar de moltíssims temes que són tan importants parlar i res, esperem que no tinguem que tornar a celebrar este dia.
Ojalà, ho puguem veure. Vinga, adéu.
Moltes gràcies, Inma. Adéu, hasta una altra.